Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'abric al matí i samarreta més prima al migdia. Cap al final del dia augmenta la inestabilitat i la pluja arribarà novament entre la propera nit i matinada.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Estan passant moltes coses de les que de seguida parlarem, no només al Baix Empordà, sinó a Catalunya i a tot el món, però com que tot el dia es parla del mateix, deixeu-me que aquests primers minuts us recomani un llibre que parla de les coses que no es parlen i que dona a les petites heroïcitats quotidianes les pàgines i el temps que es mereixen. Es diu Dones Valentes i l'ha escrit la periodista Txell Feixas. Jo no sé vosaltres, però em dona la sensació que sempre que parlem de conflictes grans i de tan grans queden abstractes, buits i llunyans, sempre la manera d'explicar-los generalitza, teoritza, en comptes d'anar a històries concretes i a vides afectades. Hi ha maneres i maneres de fer periodisme i la Txell Feixas ha fet que de veritat entengui de què va el conflicte o els conflictes de l'Orient sense saber de què va la teoria, sinó la pràctica, sense saber noms de grups, ni partits, ni ofensives, ni dates concretes, però sí he sabut qui són la Fatma, la Khadija, la Melissa, la Maya, la Jounama, la Samar, la Malar, la Golan i moltes altres dones. Totes elles són dones que no viuen, sinó que sobreviuen una vida plena d'injustícies i ho saben i ho lluiten cada dia. I són dones valentes que, a més, expliquen tot el que viuen. I com diu la periodista Gemma Ruiz al pròleg, la Txell Feixas és capaç de veure-les. Compreu-vos el llibre, llegiu i recolzeu aquestes històries i aquest periodisme que és el que de veritat us farà canviar perspectives. El motor de l'empatia creix i s'impulsa per històries de veritat de gent que s'obre i d'altres gent que les escolta. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb Eugènia Güell.
I comencem amb els titulars. Ha quedat en llibertat una coneguda empresària del sector de la moda Palamós detinguda pel cultiu de marihuana juntament amb el seu marit, el seu fill i una persona més encarregada de vigilar la plantació. Gerard, bon dia.
Els quatre acusats van quedar en llibertat aquest cap de setmana després de ser detinguts el passat dijous. Estan investigats per un cultiu de 1.774 plantes de marihuana a Palamós. Amb aquest nou cas de detencions relacionades a les drogues, la creativitat de les xarxes socials ja s'ha fet notar. En l'informatiu us en portarem més detalls.
Anna, bon dia.
Hola, Eugènia, bon dia.
Un treballador va resultar ferit en caure des d'una teulada al polígon industrial de Forallac.
Sí, això va passar el passat divendres 9 d'octubre. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit en helicòpter després que aquest caigués des d'una teulada a 4 metres d'alçada.
I la Unió Sindical Obrera de Catalunya ha denunciat la Hutchison de Palamós per limitar la durada dels desplaçaments dels permisos mèdics. Anna.
Sí, en un comunicat denuncien que l'empresa els exigeix un temps límit en els desplaçaments de carretera i que això posa en risc la seva seguretat. Asseguren que Inspecció de Treball els ha donat la raó, però que l'empresa no ho ha canviat.
Dani Cortés, bon dia.
L'alcalde de la localitat, Josep Piferrer, assegura que totes les sancions s'estan tramitant i els responsables hauran de pagar-la.
Vull recordar a la gent que durant el mes d'agost, gran part del mes d'agost, tenia més presència policial a les nits que de dies. No? Vàrem crear també la figura com del Sereno, diríem, que algunes de les plages de Calella i de Franc i de Tamariu hi havia una persona de seguretat.
Estàvem parlant de que Palafrugell encara no ha cobrat cap de les 200 multes, més de 200, que va posar durant l'estiu per fer botellón a la platja. I seguim parlant del grup Natura Externa, que denuncia el pas il·legal de motocicletes i altres vehicles de muntanya que circulen per la llera de Ridaura, el segon riu més important del Baix Empordà. Dani.
Els ecologistes lamenten que la denúncia dels agents rurals a quatre motoristes el 4 d'octubre per circular-hi no ha servit d'escarment i el pas de vehicles continua sent una constant tant en el tram alt com al baix de la Riera, i això és una amenaça molt seriosa per la seva rica biodiversitat.
I des del 1993, aquest any no s'encendrà la carbonera a Forallac.
En circumstàncies normals, la carbonera s'hauria encès ahir. Des de l'Ajuntament afirmen que suspendre-la no va ser una decisió fàcil, però que ha sigut necessari degut a l'evolució de la pandèmia.
I aquest cap de setmana passat ha començat el Ganxo Tapes a Sant Feliu de Guíxols.
Sí, exacte. L'edició de tardor de la campanya ha començat aquest passat divendres 9 d'octubre. Hi participen 33 restaurants o bars que fins al 8 de novembre oferiran una tapa pròpia amb beguda per 2,50 €. A més, la gent pot puntuar cada tapa que provi i la tapa amb millor puntuació serà anomenada la millor ganxo tapa tardor 2020.
També a Palamós, 20 establiments preparen menús i tapes especials a motiu del Palamós Gastronòmic, Anna.
Sí, la majoria ofereixen una promoció de tapa més beguda per 2,50 €. Però hi ha 4 restaurants que també han elaborat un menú complet d'entre 25 i 55 euros. A més, d'aquí una estona també farem un repàs de totes les activitats complementàries que hi ha programades pels pròxims dies.
I seguim amb tu, Anna. Aquest cap de setmana s'ha celebrat també a la Bisbal el Mirell Festival.
Sí, ha sigut el primer festival de cinema musical a la Bisbal d'Empordà i ha tingut de protagonistes artistes com Toti Soler, Pau Riba o Joan Reig. Durant els 3 dies de festival s'han projectat documentals musicals i s'han fet xerrades i concerts.
Moment per fer un cop d'ull a la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Després d'un cap de setmana de tramuntana, quin temps farà avui i els propers dies?
Doncs aquest dimarts comença amb un estat de cel variable, amb alguns intervals de núvols i ambient fred a primera hora, sobretot a l'interior, amb mínimes de 7 a 8 graus, tot i que no farà tanta fred com ho va fer aquest passat dilluns. Recordem que ahir es van assolir els 3 graus de mínima a Monells i 4 graus només a la Bisbal d'Empordà. La temperatura no va baixar tant en zones on la tramuntana va bufar amb més intensitat, un vent que, per cert, avui ja desapareix. Cap al final del dia s'incrementarà la nuvolositat i és que entre aquesta nit, durant la propera matinada i fins demà al matí, torna la pluja en forma de ruixats, d'intensitat entre feble i moderada, però ja ha activat un avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya, ja que localment poden anar acompanyats de tempesta i amb més intensitat. La temperatura màxima avui puja fins als 20-21 graus, però aquesta setmana en general li costarà al termòmetre superar aquests 20 graus, amb una temperatura que, de fet, es situarà per sota la mitjana climàtica durant bona part d'aquesta setmana.
Repassem, de fet, en un moment algunes de les temperatures del Baix Empordà avui a Albons. Ara mateix 11 graus, a Begur 9, a Calonja també 9, Corçà igual, Palafrugell, tot està bastant al voltant dels 9 graus. A Palamós, a Vilopriu 10, Verges 10 i Torroella de Montgrí 10,7 també. I ara seguim amb el comentari d'opinió avui d'en Marc Traeté.
Classe mitja o com enganyar-se per conciliar el son. Fa un temps, un company advocat laboralista em va comentar, amb un cert enuig, que la classe obrera s'està perdent, no perquè hagi desaparegut, sinó per falta de consciència de classe. En general, a tothom li agrada pensar que ni l'estament social no està situat a baix de tot, sinó que amb cert optimisme tothom es vol situar al mig. És un optimisme totalment conscient, ja que tothom sap perfectament que els més adinerats es situen tan amunt que la diferència entre baix de tot i on voluntariosament ens situem és mínima. Si la classe mitja és aquella on es situa una persona que, si perd el seu lloc de treball, pot mantenir igualment un bon nivell de vida, o aquella que en una família estàndard de 4 persones tan sols és necessari que treballi una, aleshores constatarem que la classe mitja s'ha fos. Si la classe obrera és aquella que depèn del seu treball per poder viure, amb major o menor nivell de vida, però que necessàriament depèn de mantenir els seus ingressos laborals, aleshores coincidirem que la immensa majoria de la societat és classe obrera. Com que la majoria de nosaltres no treballem en una fàbrica, tenim estudis i sempre mirem amunt amb optimisme, ens conforta mantenir esquemes ja antics i continuar parlant de classe mitja. Però tots sabem que els rics de debò ho són tant que passen de llarg de classe alta. No hi encaixen. La roda de l'economia té alts i baixos. Va més a poc o més de pressa, però continua generant riquesa. No para. Els avanços tecnològics i l'augment de la productivitat hi han ajudat. Tot i que, malauradament, possiblement per dèficits democràtics, el creixement econòmic s'està comportant com unes tisores. Quan més puja la fulla metàl·lica de dalt, més baixa la de baix, quedant al mig ben buit, allà on ingenuament hi continuem col·locant la classe mitja.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui ens quedem a la cançó del dia amb en Joel Corey, tot un especialista en fitness del Regne Unit i ara també músic. El seu èxit, Hat and Heart, és un dels més populars de les últimes setmanes i avui és la cançó del dia.
Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. Cause my heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum, 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 bum. My heart goes.
Supermatí, a Ràdio Capital. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Ei, Jordi, estic pensant en sumar-me al món de la nàutica, però no sé per on començar.
Jo m'he inscrit al curs online de l'Escola Nàutica Baix Empordà.
De què tracta?
És per treure't el títol que permet portar barca i moto d'aigua. Amb la nova plataforma et connectes i pots assistir a les classes en directe amb el professor. Et resolen els dubtes al moment i en l'última convocatòria van aprovar el 90% dels alumnes que van utilitzar aquest sistema.
Sembla molt interessant.
A més, tenen un servei pels alumnes que està molt bé. Pagues des de 39 euros al mes i pots sortir en barca tot l'any. Si vols més info, entra a escolanauticabaixempordà.com o truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. L'Escola Nàutica de Palafrugell t'espera virtualment.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
8 i 14.
Fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata.
La nova sèrie de Netflix, així titulava el compte d'Instagram Palafrumemes, un vídeo de Palamós amb aquesta música de fons, que és la sintonia de la nova sèrie, no és nova, de la nova sèrie de la plataforma streaming Narcos, inspirada en els càrtels de la droga a Sud-amèrica. Ara, però, la situació al Baix Empordà amb la marihuana ha servit de font d'inspiració a aquest usuari a la xarxa, Gerard.
Així és, Eugènia. El motiu, les gairebé 1.800 plantes de marihuana decomissades pels Mossos d'Esquadra dijous passat a Palamós. La detinguda és una famosa empresària de la moda del municipi baix-empordanès, juntament amb el seu marit, el seu fill i una quarta persona encarregada de vigilar la plantació, tots acusats d'un delicte contra la salut pública. De fet, a més de les plantes, els Mossos van decomissar més de 10 kg de cabdells, 20.000 euros i material per a la plantació. Els detinguts, i ara en llibertat, tenien una plantació al jardí de casa i una altra al soterrani camuflada en un amagatall. A més, hi havia màquines per comptar bitllets, bàscules de precisió i una pistola detonadora.
Gerard, has comentat que ara els investigats estan en llibertat?
Va ser el jutjat d'instrucció de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà qui aquest dissabte va deixar els investigats en llibertat sense fiança perquè considera que no hi ha risc de fugida. De fet, l'advocat ha explicat que el pare estava fora de les comarques gironines en el moment que els Mossos van entrar a l'habitatge i que va tornar quan la policia li va demanar. Tot i la llibertat sense fiança, el jutjat els hi ha retirat el passaport i els ha obligat a signar cada mes.
Però aquestes quatre detencions no justifiquen el perquè del vídeo humorístic d'Instagram que ha circulat per les xarxes. Com s'explica que estiguin dient que el Baix Empordà serà part d'una sèrie de narcotraficants?
Doncs, Eugènia, per aquesta raó.
La venda de llavors és legal aquí a Espanya. També entre els consumidors hi ha una falsa sensació que la marihuana és una droga inofensiva i el preu d'aquesta en relació al consum és d'uns 5 a 6 euros al gram. I això afavoreix el consum i augmenta també la demanda d'aquesta substància. No necessita d'una gaire inversió econòmica per produir-la i el benefici econòmic és molt important.
Aquesta és la Gent Marta de la Unitat d'Investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital dimecres passat. De fet, la Gent va assegurar que el clima del Baix Empordà afavoreix el cultiu i el preu del mercat a Espanya és d'uns 1.500 euros per quilogram. I, per tant, amb una plantació de 1.000 plantes es podrien obtenir entre 150.000 euros i 375.000 euros de benefici. En aquest últim any, per tenir unes xifres més generals, a la comarca s'han detingut 18 persones relacionades amb plantacions de marihuana, evitant que circulin entre uns 1.000 i 2.000 quilograms de marihuana i evitant l'obtenció d'entre 1.500.000 i 3.500.000 d'euros de benefici.
Restaurant Garbí, cuina internacional i d'autor a l'Estartit. També som especialistes en cuina casolana, la de tota la vida, amb les receptes de l'àvia i de la nostra brasa. Restaurant Garbí, menú diari de dilluns a divendres per només 13,90 €. Obert cada dia i tot l'any. Restaurant Garbí, al passeig marítim 46 de l'Estartit, davant la nova entrada a l'aparcament del Club Nàutic. Telèfon 972 09 50 72. 972 09 50 72. Supermatí, a Ràdio Capital.
I seguim amb l'actualitat del Baix Empordà. Un treballador va resultar ferit en caure des d'una teulada a 4 metres d'alçada al polígon industrial de Forallac. Anna.
Això va passar aquest divendres 9 d'octubre. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit en helicòpter i va desplaçar 3 unitats terrestres. També els bombers hi van desplaçar 2 dotacions. De moment no hi ha més informació sobre l'estat de salut del ferit.
I la Unió Sindical Obrera de Catalunya ha denunciat la Hutchison de Palamós per limitar la durada dels desplaçaments dels permisos mèdics.
Exacte, els representants sindicals han presentat una demanda judicial contra l'empresa de Palamós pel que consideren una vulneració del dret d'acompanyar familiars del metge. En un comunicat denuncien que l'empresa els exigeix un temps límit en els desplaçaments per carretera. Asseguren que això posa en risc la seva seguretat i vulnera la llei de prevenció de riscos. El comunicat també afirmen que l'empresa tampoc té en compte altres factors, com si s'ha d'acompanyar un familiar amb problemes de mobilitat o si és hora punta.
I tot això, malgrat que Inspecció de Treball els donés la raó.
Doncs sí, el sindicat ha decidit denunciar el cas de la justícia després que Inspecció de Treball donés la raó als treballadors. Des de l'Unió Sindical Obrera expliquen que van emetre un informe que exigia a la direcció que permetés als treballadors tenir el temps suficient per fer els desplaçaments. Malgrat això, diuen que no només no s'ha complert, sinó que encara els han retallat més els desplaçaments, cosa que consideren inacceptable.
Falta res, molt poc per les 8:20.
Supermatí.
L'Ajuntament de Palafrugell encara no ha començat a cobrar cap de les 212 multes a persones per fer botellón a les platges durant l'estiu. L'alcalde de la localitat, Josep Piferrer, assegura que totes les sancions s'estan tramitant i els responsables hauran de pagar-la. Dani.
L'Ajuntament va decidir posar vigilància a les 24 hores per evitar aquestes reunions a mitjans d'estiu i això va fer caure el nombre de botellons a les platges de Tamariu, Llafranc i Calella. L'alcalde també ha explicat que prop del 90% són de turistes de fora de Palafrugell.
Si més no, no he trobat a ningú de Palafrugell que m'estirés l'orella i va dir que escolta, va, que m'han posat una multa pel meu fill. Això no hi ha sigut. Jo hi he estat amb alguna d'aquestes redades massives doncs allà donant suport a la policia i no he trobat a ningú de Palafrugell. O sigui, nosaltres calculem que allò de que tenen números i xifres molt més del 80, deu ser del 90%.
Unes multes que encara no s'han començat a cobrar, però que Piferrer deixa clar que arribaran els infractors la immensa majoria de fora la localitat.
En tot aquest estiu es va aixecar 212 actes per veure alcohol a la via pública, tot i que hi havia en cada intervenció també sancions per no portar mascareta, per consum de drogues o per desobediència als agents de l'autoritat. La gran majoria eren jovent de fora de Palafrugell. Piferrer explica que la majoria de persones a qui s'han multat són persones que hi passen les vacances o els caps de setmana en aquests municipis de la Costa Brava. En tot cas, explica l'alcalde, es tracta de joves que feien botellón a la platja i sense saber-ho eren els seus propis pares els qui trucaven a la policia perquè no podien dormir.
Les discoteques tampoc no estaven obertes el que havien d'estar obertes les hores que estaven obertes abans, amb les seves restriccions, i això va fer que es va extendre. Hem viscut una situació nova, en el qual des de la policia s'hi van posar-hi mesures noves. Vull recordar a la gent que durant el mes d'agost, gran part del mes d'agost, tenia més presència policial a les nits que de dies. No? Vàrem crear també la figura com del Sereno, diríem, que alguna de les plages de Calella i de Franc i de Tamariu.
El grup de Natura Externa denuncia el pas il·legal de motocicletes i altres vehicles de muntanya que circulen per la llera del Ridaura, el segon riu més important del Baix Empordà. Els ecologistes lamenten que la denúncia dels agents rurals a quatre motoristes el 4 d'octubre per circular-hi no ha servit d'escarment i el pas de vehicles continua sent constant, tant en el tram alt com al baix de la riera, sent així una amenaça molt seriosa per la seva rica biodiversitat.
Al marge de l'erosió dels camins i corriols, també es queixen que s'utilitza maquinària com motoserres per ampliar o obrir noves vies de pas i tallar arbres caiguts o arbustos per facilitar el pas dels vehicles. El grup de Natura Externa, juntament amb la Universitat de Girona i la Societat Catalana d'Herpetologia, han enviat un nou escrit als serveis territorials de la Generalitat a Girona i als caps del cos d'agents rurals informant de les espècies protegides de flora i fauna que hi ha a la zona, així com la problemàtica del pas de les motos. Recorden que l'accés a aquests indrets és il·legal i que posa en perill les poblacions i hàbitats d'espècies sensibles que hi ha en aquesta zona. Per aquest motiu, demanen a les administracions la implantació urgent de mesures dissuasives per impedir el pas de tot tipus de vehicles, alhora que reclamen suport de la Diputació de Girona per posar en marxa un estudi sobre l'impacte d'aquestes agressions mediambientals, diuen, que tenen sobre la biodiversitat de la zona de l'Ardenya.
8:23. Aquest divendres passat va començar l'edició de la tardor del Ganxo Tapes d'aquest any, no?
Sí, una edició que s'allarga fins al 8 de novembre. Durant aquest mes, els 33 establiments que hi participen ofereixen la promoció de tapa pròpia més una beguda per 2,50 €. Aquesta campanya, a més, també dona un dels restaurants com a guanyador. Es tracta d'un concurs en què els jurats són els clients, que poden puntuar les tapes després de provar-les. Per fer-ho, cal aconseguir el llibret oficial, que es pot demanar als mateixos establiments o a l'oficina de turisme. Amb el llibret es pot valorar cadascuna de les tapes que s'hagin provat de l'1 al 4, sempre que hi consti el segell de l'establiment per comprovar que s'ha tastat la tapa. Per poder participar a la votació s'han de tenir un mínim de 10 segells i lliurar el llibret a l'oficina de turisme abans del dilluns 16 de novembre. Llavors la tapa amb una votació més alta serà la guanyadora i se l'anomenarà la millor ganxotapa tardor 2020.
Una edició que s'ha pogut celebrar però en què els establiments s'han vist afectats per la Covid-19.
Sí, correcte. Un dels bars que participa aquest any a la campanya i que també ha participat a pràcticament totes les edicions és el Butrón Berria. Expliquen que aquest any serà una mica diferent per les restriccions de seguretat, ja que al tenir un local petit a vegades tenen problemes d'aforament.
La gente ya viene con más gente, ya está bastante concienciada y todo, hay geles y todo. El problema es más que nada es aforo. Entre el distanciamiento de los 2 metros y de las mesas y todo, pues se complican los locales pequeños.
Des del Butrón Berria també destaquen que més que rendibilitat econòmica, el ganxo tapes aporta visibilitat i clients nous, que potser no coneixien el local i que solen acabar provant altres plats. Aquesta és una situació que també comparteix el restaurant Can Quico, que participa al ganxo tapes des que van obrir ara fa uns 4 anys. Des de Can Quico ja saben el que és rebre el premi a la millor ganxo tapa, ja que van aconseguir el títol de l'edició de la primavera de 2018. En aquesta edició la tapa que ofereixen és un caneló de patata i cua de bou al vi negre amb el seu suc de rostit. El propietari del restaurant, Xavier Martorell, explica que és una tapa treballada i d'un cost una mica alt, de manera que el preu és bastant ajustat i no els dona grans beneficis en si mateixa. Això sí, com el Butrón Berria, el ganxo tapes també acosta un volum gran de gent al Can Quico.
Però el que és amb la ganxo tapa, com tens que donar una beguda, pues no, el benefici no és de la ganxo tapa, sinó el que puguis enganxar de gent que li agrada el teu local, que agrada la ganxo tapa i després te vol vindre pues, amb la família o amb la parella a dinar o a sopar.
Davant de la incertesa que comporta la situació actual del coronavirus, és difícil preveure l'èxit d'assistència d'aquesta edició del ganxo tapes. De moment, tant el Butrón Berria com Can Quico es mostren satisfets de com va anar el primer dia de campanya.
I seguim parlant de menjar perquè 20 establiments de Palamós preparen menús i tapes especials pel Palamós Gastronòmic, Anna.
Sí, ho faran durant tot el mes, fins al 31 d'octubre. 16 d'aquests establiments han preparat una promoció d'una tapa més una beguda per 2,50 €. Però també hi ha 4 restaurants que han preparat un menú complet a preus d'entre 25 i 55 euros. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls, va explicar a Ràdio Palamós que molts establiments lluiten per fer continuar aquesta temporada tan complicada.
Aquest any ha canviat segur, perquè com que vam tenir aquesta primavera on tothom va haver de tancar, entenc jo que ara tothom hem fet un bon estiu, sobretot els locals d'oci, de restaurants, de vermuteries, de tot l'àmbit relacionat amb la gastronomia ha fet un bon estiu i entenc jo que ara és allò, aquell anar afluixant, però no volem fer una parada i entenc jo que molta gent encara està amb ànims i amb força per continuar la temporada.
Però a part d'aquestes tapes i menús, les jornades Palamós Gastronòmic també inclouen activitats ben diferents, totes relacionades amb la gastronomia.
Fem-ne un repàs, va.
Doncs mira, cada dissabte es fan visites al celler Bruguerol per veure els espais d'elaboració de l'oli. També hi ha una activitat anomenada Tragos d'Història Palamosina, que és una ruta pel nucli antic de Palamós descobrint el món de tavernes, bars, casinos o ateneus. Aquesta es farà els dies 16, 23 i 24 d'octubre. Finalment, pel pròxim dissabte 17 d'octubre hi ha l'activitat Camí de Mar, que serà un itinerari guiat pel tram de Camí de Ronda que va des de la Fosca fins a Castell amb un tast de vi inclòs.
I ja s'ha posat en marxa la campanya Tardor a Pals amb gust d'arròs. Com que per la pandèmia s'han hagut de cancel·lar bona part de les activitats relacionades amb la promoció d'arròs, l'Ajuntament recopila i difon part d'aquestes accions amb aquesta campanya. En parlem amb la Rosa Pedret de l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
És una campanya, Rosa, que recopila accions públiques i privades. És la primera vegada que es fa?
Sí, de fet, nosaltres tenim vinculada sempre la promoció de l'arròs a la promoció del municipi. Mm-hmm. Llavors, com ha passat amb altres pobles, amb aquesta situació, tot el cicle promocional que s'iniciava el mes de març amb la campanya gastronòmica i tal, doncs no es va poder desenvolupar. Clar. Llavors, el que s'ha pretès fer ara a l'octubre és una recopilació de tot aquest cicle promocional per intentar doncs, que la gent pugui gaudir no, del territori, de l'arròs, tot concentrat al mes d'octubre. O sigui, això vol dir que el que és la campanya gastronòmica com a tal no es va poder fer, la plantada tradicional del mes de juny tampoc, mm-hmm. però sí que sembla ser que si tot va com ha d'anar per aquest proper dissabte sí que podem fer la sega tradicional. O sigui, que consisteix en que els antics arrossaires i els joves que s'interessen per les formes tradicionals ens fan una demostració mm-hmm. de com es segava l'arròs abans de la mecanització. El que passa és que antigament aquesta activitat era molt més àmplia, incluïa una arrossada en el mateix lloc on es feia aquesta demostració, i aquest any, doncs, evidentment, ho hem hagut de reprogramar tot. Fem, d'una banda, la sega, Fins a l'altre s'han previst visites guiades, tot un seguit de visites guiades, però doncs, tenint en compte els protocols actuals. O sigui, el que fem és que la gent doncs, ens truca, ens deixa el telèfon i llavors anem distribuint els grups per anar fent visites tant pels arrossars com pel nucli al matí i tarda del cap de setmana.
Clar, aquest any sí o sí qualsevol activitat és amb reserva prèvia, no entenc?
Clar, és amb reserva prèvia, amb aforament limitat i per tant res a veure amb els formats anteriors. El que pretenem doncs, és sobretot poder fer fotografies, vídeos i anar-ho difonent i anar recordant a la gent doncs, la singularitat no, d'aquesta activitat, que a part de ser una promoció turística, també clar, el tema de l'arròs té una llarga història vinculada al municipi, per tant, transmet molt més que una simple activitat programada. I a banda d'això, com que aquest tipus de cicle promocional de l'arròs sempre es feia també en col·laboració amb els restaurants, els molins de fossers, el comerç local, etc. Doncs el que hem fet és també comptar amb el suport dels establiments de Pals, que doncs, també, diguéssim, oferiran, alguns dels restaurants ofereixen algun menú específic.
Allotjaments també, no?
Allotjaments, ofereixen una sèrie de paquets, el comerç local doncs aguanta obert, no? Sí. Molts d'ells tot l'any doncs, per intentar també donar suport a la campanya i entre tots fer-ho tot, no? Com, bueno, com toca ara, no només aquí a Pals, sinó també a altres municipis, no?
Amb
aquest nou format. I és una manera de dir, no, seguim aguantant en la mesura del possible i esperar doncs, l'any vinent poder tornar a la nostra acció promocional habitual, no? Que inclou doncs, molt més que tot això.
Rosa, on podem trobar totes aquestes activitats, les visites guiades, els menús, on podem trobar tot recollit?
Sí. Aquesta informació la trobareu a la web de www.visitpals.com i també doncs, contactant amb l'oficina de turisme, que és on d'alguna manera pel tema de les visites i la SEGA estem recollint noms i telèfons per poder contactar, per poder informar de com han quedat els grups i per poder doncs, acabar de distribuir el públic d'acord amb el protocol.
Com anem fins ara de reserves? No sé si ja heu començat a rebre.
La veritat és que, clar, de fet, és tot el mes que oferim visites i activitats. S'ha de dir que aquest cap de setmana passat amb el pont ha estat, doncs, hi ha hagut moltíssima gent, no només aquí, crec que tot el territori, que ens ha sorprès perquè sí que comptàvem amb afluència, però no tanta, i s'ha hagut de desdoblar algun grup de visites que teníem previst. Pensem que potser la setmana que ve, diguem-ne, ja fins a finals de mes, pensem que és una activitat atractiva, que agrada molt i que segur que tindrem gent, però clar, tampoc hi ha el pont, com hi ha hagut ara, no? que sí que ens ha desbordat una miqueta. O sigui, pensem que d'una banda no poden venir turistes estrangers, però de l'altra també la gent del territori que poder aprofitar aquests ponts per viatjar,
per marxar
cap a Europa,
lluny.
Per marxar, doncs s'han quedat aquí. I clar, això s'ha notat
ja
moltíssim.
Ja compensa.
Semblava un cap de setmana d'agost, de plena temporada. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. I clar, o sigui, ara deies, aquest cap de setmana, aquest pont ja ha vingut gent, i això fins quan s'allarguen aquestes activitats?
Doncs fins a finals d'octubre. Llavors, de moment està programat fins a finals d'octubre. Com sabeu, ara tot s'organitza una miqueta així a última hora i sobre la marxa. També hi ha previst intentar fer una campanya doncs, de Nadal, no? En la mesura del que es pugui, que també s'ha de veure. Ah, i també un detall important. Vam iniciar amb tota aquesta situació una campanya que es deia Jo em quedo en Pals, que a través de la qual sortejàvem una sèrie de fades, menús de restaurants, lots de comerços, etc. I ara, aquest mes, doncs també l'hem tornat a activar i el que es farà és que totes les persones, com que tindrem totes les dades, no?, de la gent que haurà participat, totes les persones que participin activament d'aquestes activitats que fem, doncs entraran en el sorteig per aquests, diguéssim, obsequis dels establiments de Pals.
Molt bé. Parla'ns una mica més al principi. Deies que l'activitat principal era la sega d'arròs, que és aquest dissabte. Explica'ns ben bé una mica més què es farà. Ens has dit que era una mica diferent.
Sí, ja dic, sempre es feia la plantada tradicional i després el juny i després la sega. Clar, la sega vol dir que era, sempre hi ha tradicionalment l'arròs es sega durant els mesos de setembre i octubre. i durant anys, perquè aquest any ja és la 22a vegada que es fa aquesta activitat, doncs eren els mateixos veterans arrossaires del poble els que feien una demostració de com es feia antigament la sega amb aquesta eina específica que s'anomena corbella, no? La gent es posava al mig del camp, anaven tallant les espigues i les anaven col·locant sobre una plataforma de fusta que anava arrossegada per un cavall. I això és, es demostra, així clar, evidentment avui en dia amb la mecanització això ja no es fa així.
Clar.
Llavors s'ha de dir que això va començar, primer es va iniciar el que és la campanya gastronòmica, que ja haguéssim celebrat aquest any la 27a edició, i després anys posteriors es va anar incorporant en aquest cicle promocional la plantada i la sega. El problema és que, esclar, fins ara doncs hi havia els antics arrossaires que feien aquesta demostració. Ara cada vegada són més grans i ja, cada vegada hi ha menys gent que pot participar directament. Clar. I això s'ha suplit doncs amb la col·laboració de gent jove que evidentment no ho van viure com a experiència pròpia,
però
que sí que els hi agrada el tema, n'han après i són els que continuaran oferint aquesta activitat. O sigui, això deixarà de ser una demostració d'arrossaires veterans i passarà a ser un homenatge a aquests arrossaires veterans que ho feien antigament. Per tant, hi ha una petita mutació, diguem-ne, en el concepte de l'activitat, però en principi doncs, esperem que l'any que ve es pugui organitzar com sempre, no? Amb l'activitat en si, més també l'arrossada popular que s'hi feia, es posaven unes paradetes d'arròs i de producte típic,
sí.
Totes aquestes coses que ara doncs, estan tan limitades, malauradament.
Clar, igualment aquest any sí que, com deies, es podran, bueno, els restaurants ofereixen menús, quants restaurants del municipi participen?
Sí, en principi són que hagin ofert un menú específic són quatre, però després n'hi ha d'altres que estan oberts i tenen també arròs sempre a la carta. Per tant, estem parlant d'uns 10 restaurants.
Vale, déu-n'hi-do. I amb quanta gent s'espera atraure? Perquè, bueno, m'has dit que les reserves anaven de moment molt bé, no? Però més o menys,
sí.
per fer-nos una idea.
De fet, una cosa és la gent que pugui venir al municipi obertament,
clar.
I després l'altra és amb el tema dels grups, que ja dic, per exemple, aquest cap de setmana, esclar, limitàvem els grups al voltant de 15-16 persones per curar-nos una miqueta amb salut, no?, que no es desbordés. I clar, per exemple, havia previstes una visita a matí, una tarda de dissabte, una matí i tarda de diumenge, i va haver de desdoblar una ahir al matí també, que en van fer dues més, per respectar aquest diguéssim, límit de grup que ens havíem
clar.
Plantejat. I ara encara no tenim el recompte perquè també la gent truca bastant a última hora i clar, ja dic, no creiem que s'hagi de fer tan frenèticament com la setmana passada, però sí, de fet, a veure, parlem doncs això de grups d'unes 15 persones, doncs i poder se'n poden fer entre 4 i 6. Clar, com a visites també, que val a dir que aquesta activitat, quan es pot fer amb normalitat, aglutina a públic, allà en l'espai del camp on es fa, però tampoc, o sigui, és una activitat singular, molt atractiva, que la gent que la descobreix realment s'ho passa bé, perquè tampoc és una activitat massificada, o sigui, tampoc no s'espera que en aquestes activitats hi existeixin, ja en circumstàncies normals, milers de persones. És una cosa per dir, mira, jo era aquí i n'he pogut gaudir,
clar.
I és una cosa absolutament singular i diferent. No és allò que vens i dius, oi, mira, està tot ple, no es pot aparcar enlloc, vull dir, quin desastre, no? O sigui, el concepte d'aquesta activitat també té això. És molt sostenible, molt slow, perquè nosaltres som ciutat slow, on tot això també es té molt en compte a l'hora d'organitzar activitats singulars, eh? Hi ha altres més pensades per públics més nombrosos, però aquestes concretes de l'arròs tenen aquesta singularitat i això els hi dona un doble valor, també.
Clar, i per la gent que vingui, no? A part de reservar, tot i que veig que podeu anar desdoblant sense gaires problemes, a part de reservar, mascareta...
Amb un límit, eh? Sí, clar, està claríssim que mascareta, distància, per això tampoc els grups poden ser molt nombrosos, gel hidroalcohòlic, que també el repartim nosaltres des d'aquí, i també en això per les visites guiades. I llavors al camp, clar, també serà una situació insòlita, perquè antigament la gent anava arribant allà, es col·locaven al voltant de l'espai on els arrossaires feien la demostració, i ara doncs també, clar, haurem de tenir els noms i cognoms de tothom, o sigui, limitar l'aforament, posar les persones separades entre si, vull dir que és un repte també organitzar aquest tipus d'activitat amb aquestes circumstàncies. Però també pensem que sempre respectant en tot moment les normes, també és important no oferir activitats i més si són d'aquesta tipologia per també, clar, donar suport als establiments que estan patint tant i que fan l'esforç, no, de tenir obert, que aquí tenim molts que estan oberts tot l'any i això es fa de potenciar i protegir.
I més com és una tradició com aquesta.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Pedret, de Turisme de Pals. Ja vindrem a gaudir.
Perfecte.
De tot això.
Perfecte. Ens veiem. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I seguim amb l'actualitat del Baix Empordà. Ara parlem del primer festival de cinema musical de la Bisbal, el Mirell, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana, no?
Sí, ha sigut el Teatre Mundial i ha tingut de protagonistes els artistes Toti Soler, Pau Riba i Joan Reig, entre d'altres. En total hi havia programades 6 projeccions, diverses xerrades amb artistes i professionals del sector. També hi va haver un concert de jazz a càrrec de David Pastor Quartet, que va ser l'encarregat de tancar el festival.
I la intenció és que sigui un projecte de continuïtat, no?
Exacte, el director del festival, Pere Pons, va explicar que la voluntat és que el Mirell es consolidi, i no només com un esdeveniment puntual cada any, sinó al llarg de tot l'any amb el Mirell Club, que mantindria una activitat permanent amb actes més petits.
I aquest any el coronavirus obliga a suspendre la carbonera de Forallac, no?
Sí, ahir, en circumstàncies normals, s'hauria encès la carbonera. Des de la seva primera edició, l'any 1993, aquest ha estat el primer any que no es podrà celebrar. Des de l'Ajuntament afirmen que no va ser fàcil prendre la decisió de suspendre-la, però que l'evolució de la pandèmia aquestes darreres setmanes és fins i tot pitjor del que s'esperaven les autoritats sanitàries. Això sí, des del consistori afirmen que la carbonera 2021 serà molt especial i hi ha moltes coses per celebrar al Caliu de la Pila.
Segur que sí. I anem a repassar ara la informació general amb en Miquel. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia, Eugènia.
El govern crida a sacrificar l'activitat social per reduir contagis i aprovarà noves mesures en els pròxims dies.
Cal, diu Alba Vergés, evitar diners i reunions de feina presencials, trobades després de les escoles, sopars amb amics o escapades de cap de setmana, a més de recuperar el teletreball o les classes virtuals a les universitats. La titular de Salut demana la complicitat de la població perquè porti el seu gra de sorra davant les noves restriccions.
I Salut desplegarà 500.000 tests d'antígens d'aquesta setmana que permetran tenir resultats en 20 minuts.
Aquests testos s'aplicaran a persones amb símptomes amb una sensibilitat i especificitat molt bona en els 5 primers dies. En paral·lel, Can Ruti, la Vall d'Hebron, Bellvitge i el Banc de Sang i Teixits posaran en marxa una tècnica pooling per detectar nous casos. Els hospitals prendran una mostra de 8 persones i la traduiran en una sola analítica. En cas que el resultat sigui negatiu, es donaran com a negatius les 8 persones de la mostra. Si el resultat és positiu, es faran analítiques individualitzades.
I Catalunya està entre les regions de la Unió Europea més exposades a la crisi de la Covid-19, segons un estudi europeu.
Tant la durada del confinament com la dependència del turisme, la importància de les pimes, fan que l'economia catalana sigui una de les més sensibles a la recessió. Vist el desigual impacte de la crisi entre les regions de la Unió Europea, el Comitè de Regions lamenta que els estats no hagin involucrat les autoritats regionals i locals en el fons de recuperació i avisa que l'ús dels fons de cohesió per la pandèmia pot abocar a una major centralització.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70, 650 51 20 70 o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Queda un minut per 9:15, no queda gaire per acabar el programa, però ens parlem amb en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé.
De què ens parlaràs avui a la secció de tecnologia?
Bé, doncs a veure, tenim tres temes. Alguns diuen que això és la secció de la por, i perquè sempre parlo de coses que fan por, que fan una mica de, no sé, de cosa, no?
Sí.
I la veritat és que, bé, comencem per una mica suau, que no és que faci por, però potser algú li fa que s'hagi de rascar la butxaca.
Home, jo quan l'he vist al guió, si estàs parlant de la de mòbils, m'he espantat una mica,
sí,
la veritat.
Vale. Sí. Bueno, a veure, no sé que tinguis un telèfon que es considera ja una mica antic, com per exemple un iPhone 5, que jo encara he vist alguns que rullen.
Sí.
Doncs bé, el cas és que aquesta notícia, aquesta informació, més o menys cap a aquestes dates, octubre, novembre, sol donar-se, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que parlem més o menys cada any per aquestes dates d'això mateix. El cas, anem al gra, que WhatsApp deixarà de funcionar en determinats dispositius mòbils a partir del gener de l'any vinent. Doncs per què? Doncs perquè el software s'ha anat actualitzant, hi ha hagut novetats, noves funcionalitats, etc. I això fa, doncs, que determinats dispositius, determinades plataformes ja no siguin capaces d'executar el software de la manera que requereix, no?, les noves actualitzacions. I per tant, doncs, diguem-ne que el fabricant, en aquest cas el WhatsApp, no?, o Facebook, podríem dir, doncs, el descataloga el dispositiu, el deixa de considerar apte per executar WhatsApp, no? Estem parlant, en el cas de les plataformes d'Apple, d'iPhone, doncs, de tot el que sigui l'iPhone 4 i models anteriors, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, el 5S i el 5C, i atenció també els iPhone 6 o els iPhone 6 Plus. Tots aquests mòbils d'iPhone, a partir del gener de l'any vinent, ja no podran fer servir WhatsApp.
I Android i tal també passa?
Sí, passa amb totes les plataformes. Amb Android, tot el que sigui anterior al 4.0.3, tampoc funcionarà. Per tant, si teniu algun d'aquests mòbils, o anteriors, evidentment, doncs oblideu-vos de continuar fent servir WhatsApp. El telèfon continuarà funcionant, podreu continuar trucant. Segurament, en molts d'aquests casos, ja no ho podreu actualitzar, perquè ja no hi ha actualitzacions disponibles. Això passa com amb els Windows, que arriba a un determinat moment que ja no hi ha suport per part de Microsoft. Ara crec que l'últim va ser Windows 7, si no m'equivoco malament, que va deixar de ser de formar part del catàleg de productes actius de Microsoft, eh?
Clar, tant, típic, doncs, el típic que diuen renovar-se o morir, no? El que passa que hi haurà també molta gent que s'haurà de comprar un mòbil.
I també l'obsolescència programada, eh? Perquè hi ha una mica també d'això, eh? Sí que és veritat que, evidentment, no sé, si tu intentes, per exemple, ara, amb un iPhone una mica antic d'aquests que hem comentat, intentes instal·lar segons quines aplicacions, veuràs que el telèfon va molt lent, que li costa, que es penja, etc, no? I això és pel que diem, no? És evident que el software s'actualitza, el software evoluciona, i hi ha més requeriments de memòria, de processador i de més, i per tant això, la màquina és incapaç de donar-lo, no? Perquè la màquina no s'actualitza. La màquina és la que és.
Clar.
És com si cada vegada li anéssim demanant més el motor. I dius, ui, el motor,
cap
el motor
que
és el
cap,
que és,
no?
I arriba fins on arriba, no?
Sí. 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 Bé, doncs la gent que tingui aquests mòbils ja sap que si vol seguir utilitzant WhatsApp el 2021 se n'haurà de comprar un de nou.
Sí.
És el que hi ha. Sí, sí. I Lluís, de què més ens parles? Perquè jo aquí veig una paraula bastant estranya, la veritat. D'uns atacs, no?
Ah,
què és això?
Sí, sí. Bueno, és que ara hi ha molta terminologia així, una mica cool, també, una mica com... Al final ens estem referint al de sempre. Suposo que et refereixes al ransomware, no?
Això, sí, què vol dir?
Vale. Us explico què significa això. A veure, el ransomware no és més que una manera de dir o d'anomenar un virus informàtic, un virus de tota la vida, que el que fa en aquest cas és infectar l'ordinador de tal manera que el que provoca és un xifrat de tota la informació i d'alguna manera et segresta el dispositiu, és a dir, no et continua deixant, no et deixa que continuïs treballant. Estres. I llavors et surt una pantalleta que et diu, has de pagar tants, normalment bitcoins, és molt curiós perquè no et demanen ni dòlars ni euros.
Que dius, no sé quina és l'equivalència, no sé ni quan em costarà això.
No tinc ni equivalència, jo he d'anar a Google per saber el que equival un dòlar a un euro.
Exacte.
Imagina't.
Sí, sí.
O sigui que amb bitcoins ja me perdo del tot. I llavors et demanen això, una quantitat bastant gran de bitcoins, no?, perquè t'alliberin l'ordinador. És un segrest d'informació, no? Val. Això ha passat, ha arribat a ser en alguns casos molt popular, entre cometes, o sigui que s'ha extès molt. No sé si recordes el famós virus de la policia, que sortia una pantalla amb l'escut de la Policia Nacional. Ostres. I deia que el teu ordinador havia estat intervingut per la Policia Nacional, clar, perquè havies comès un suposat delicte. Mare i que meva. Per recuperar-ho havies de pagar. Doncs escolta, hi va haver gent que va caure, eh?
Que això, doncs, això si ens surt això, no, o sigui, això no, que ens has dit ara el ransomware aquest, ni cas, no, entenc, vull dir, res de home, no paguem res.
Evidentment.
És un virus.
A veure, el problema, vale. el problema pot ser que si realment el virus ha arribat a executar i ha xifrat d'informació, no ens quedarà un altre que agafar i intentar recuperar la informació com sigui, a través d'una còpia de seguretat, d'un formateig complet, d'una restauració completa del sistema, però mai accedir al xantatge.
Clar.
Perquè primer, evidentment, no tenim cap garantia de que tornem a recuperar la nostra informació. I segon, està tot un xantatge, o sigui, ara ens demanen això i demà ens poden demanar a ves a saber què.
Totalment.
Vull dir que no hem de fer... no hem de fer cas d'això. I la cosa per què ho comentem? Doncs perquè aquest tipus d'atacs, doncs, en els últims mesos, a causa de l'augment del teletreball provocat pel confinament, per la pandèmia, doncs s'ha disparat a Espanya a xifres realment alarmants.
Sí?
Estem parlant de que aquest tipus d'atacs informàtics s'han disparat a tot el món, però a Espanya realment l'augment ha sigut brutal. Un 160% en els últims 3 mesos.
Mare meva.
És a dir, estem parlant d'un augment importantíssim.
Increïble, sí.
És l'estat espanyol, sí, realment l'estat espanyol ha encapçalat el rànquing de tota Europa en l'augment d'aquest tipus d'atacs, seguit per Alemanya amb un increment, que déu-n'hi-do, del 145%, i després hi ha al darrere el Regne Unit amb un 80% i França, que són els que es queden una miqueta més així al marge, amb un augment del 36%, que tampoc és gens més esperable, eh? Però clar, un augment d'un 160% o un 145% sobre unes xifres dels últims 3 mesos, doncs bé, això també ve una mica provocat perquè les empreses, moltes empreses s'han hagut d'adaptar al teletreball a marxa forçada, és a dir, abans de la pandèmia només es calcula que entre al voltant d'un 5% de tots els treballadors de l'estat espanyol feia teletreball.
Clar.
Ara, per necessitat, moltíssimes persones s'han hagut d'adaptar i les empreses han hagut de...
comprar ordinadors, no? sistemes de teletreball. Sí.
Exacte, i a marxes forçades. Això, moltes vegades, quan les coses es fan de pressa, el que provoca és que potser no es facin de la millor manera. I la seguretat, doncs, moltes vegades es deixa una mica de banda, no es fan les proves pertinents i es deixen portes obertes, doncs, perquè els cibercriminals fiten i estan a la web de tot, doncs, mira, ho aprofitin.
Clar, ho aprofitin. Sí, sí, no, i clar, aleshores és per això que a causa del teletreball ha augmentat tant això, no? Perquè la seguretat no ha sigut una prioritat, sí. Potser era més adaptar-se ràpid.
No ha sigut una prioritat i, a més, hi havia molta més gent, també.
Clar,
vull dir que feia servir durant moltes més hores. Això és quan, bueno, com tot, no? O sigui, quan una plataforma, quan un software, quan un sistema es converteix d'ús massiu, doncs hi ha moltes més probabilitats que sigui atacat, que sigui vulnerable. Això passa igual que amb la guerra típica d'Apple i Microsoft, no? O sigui, els defensors d'Apple és molt més segur, Apple no té virus... No, perdona, Apple
té virus.
Potser serà més bo en moltes coses, però Apple té virus.
Clar. I tant.
Però què passa? Que sí que és veritat que és una plataforma molt més tancada, que no arriba a tothom com sí que arriba a Microsoft, i evidentment, doncs, això la protegeix, no?, de determinades coses, però bueno... No és lliure.
No eximeix de res, totalment.
De tot això.
I per acabar, Josep Lluís, també ens havies de parlar de l'Amazon Prime Day, no? Què passa amb això?
Sí, una mica relacionat, no és ben bé un ransomware, ni molt menys, no? Però sí que una mica va relacionat amb aquest tema, perquè, com sabeu, i us haurà sortit anuncis per tot arreu, per xarxes socials, per televisió, per ràdio, per tot arreu, aquest dia, aquest dimarts i dimecres, el dia 13 i 14, se celebra l'Amazon Prime Day. Suposadament amb descomptes brutals i moltes promocions i una gran quantitat d'articles diversos a preus molt atractius i ofertes relacionades, doncs, diverses, no? Clar, és que estem parlant d'Amazon, estem parlant del gegant del comerç electrònic global a nivell mundial, no? I, evidentment, aquí hi haurà un increment del tràfic d'internet dirigit a la web d'Amazon i les aplicacions d'Amazon, doncs, evidentment, molt gran.
Clar.
I això, com dèiem abans, amb el tema del ransomware, no passa desapercebut per als cibercriminals, que aprofiten doncs per sobretot posar en marxa estratègies de phishing, aquella cosa que pretén doncs simular un web o formulari d'una marca molt coneguda perquè tu deixis les dades i al final doncs t'acabin robant el número de la targeta de crèdit, les dades personals, etc, etc.
Ostres.
Això és una advertència que s'ha llançat des de diferents agències de seguretat, dient que els cibercriminals doncs aprofiten dates en les que saben que hi haurà molta gent interessada en un determinat producte o servei, o que hi haurà molt de tràfic. Això també passa per les campanyes de Nadal, passa per Black Friday, passa per les rebaixes, moltes vegades també, passa per moments en els que hi ha un augment significatiu de l'interès dels usuaris per un determinat producte o servei, i llavors, doncs clar, és això, no? Si aquí hi ha molta gent, vol dir que la cosa és interessant. Doncs vinga, vaig cap allà a veure si puc rascar alguna cosa. Això intento una mica recrear el que pensaria un cibercriminal, no?
Llavors,
què està buscant, què està pensant que bueno, que podria recrear la pàgina d'Amazon en la que diguin, escolta, no pots fer una compra i aprofitar-te d'un descompte brutal avui en no sé quin producte si no reinicies la teva contrasenya que ha sigut víctima d'un hackeig. I mira, si això ho aconsegueixen fer arribar a 2 milions de persones, doncs clar, només que hi hagi un 0,05% que piqui, doncs ja està, no? I
clar,
per tant, doncs d'això es tracta, no? De posar sobre avís a la gent que desconfiï molt d'aquest tipus de correus, sobretot correus electrònics, perquè arriba aquest tipus d'estafa per via correu electrònic, O sigui, assegurem-nos realment de que el correu arriba d'on ens està dient el remitent que arriba.
Sí,
o atenció amb els dominis, no? Que no sigui, per exemple, un amazon.ru, no sé, per dir alguna cosa, que ara no sé si existeix, el domini amazon.ru, però ho dic perquè, bueno, hi ha molts RU por ahí que són una mica sospitosos. I vaja, doncs, assegurar-nos d'això i, sobretot, una mica fer servir el sentit comú, és a dir, que si nosaltres no hem sol·licitat determinat servei o determinat producte, doncs no hi ha d'haver ningú que ens estigui dient, escolta,
que ens enviï coses o
has de tornar a introduir les dades.
Restablir contrasenyes, exacte. Sí, és que arriba un punt que ja comprem tantes coses. Jo l'altre dia pensava, què és el que no compro per internet? Que, és a dir, menjar, evidentment, vaig a comprar-lo a les botigues i tot això, roba també a vegades, però és veritat que moltes coses, vull dir, de seguida teatres, concerts, tot això es compra per internet, llavors,
sí,
clar, i és veritat que amb les ofertes, per exemple, que es fan aquests dies a l'Amazon, també, doncs, a veure, si necessites alguna cosa, de seguida aprofites aquest dia.
Sí, sí, clar, perquè evidentment, a més, ja ho saps amb una certa antelació, sabràs que hi ha uns certs descomptes.
Clar.
De fet, no sé en quin mitjà ho sentia ara fa uns dies i el reclam era, potser aprofita, no?, per fer avançar compres de Nadal.
Exacte,
és que ja estem en aquest
Bueno, igual que
el
Black Friday, no, és d'aquí poc, no, en realitat? No me'n recordo quan era, però crec que no.
El Black Friday és a finals de novembre.
Clar.
Diria que és el darrer divendres de novembre, si
clar,
no recordo malament.
I és veritat que molta gent també aprofita per fer compres de Nadal, bueno, els dies sense IVA, que a vegades fan, i aquestes coses.
Correcte. Estem parlant d'això, estem parlant de moments en els que hi ha molta demanda de determinats serveis i, clar, a veure, Amazon, amb el volum que té, evidentment, mou moltíssim. A mi m'agradaria saber, no crec que ho facin públic, però m'agradaria saber l'increment de tràfic i l'increment de comandes que rebrà Amazon aquests dos dies, en aquestes 48 hores.
Han de tenir una web
que
aguanti...
A nivell tecnològic, és que ara no recordo, però l'any passat sí que van sortir unes xifres i estaven parlant que per la campanya, per uns dies determinats de la campanya Nadal o de Black Friday, no recordo exactament, és que estaven servint una quantitat de comandes per minut.
Mare meva, sí,
però
sí.
És que no recordo la xifra, però era absolutament impressionant, O sigui, la capacitat no només per aguantar tot això a nivell de la web, O sigui, i les persones que estan preparant tot això.
Clar, clar.
I robots, Perquè no són només persones.
Totalment, no, i a vegades els descomptes potser no són tants, però la gent aprofita i ho compra tot. Doncs ja vigilarem aquests dos dies, avui i demà.
No hi ha res...
Sí, no.
Si no hi ha res com que algú et digui, mira, això està en oferta, perquè vagis.
Perquè vagis i ho compris, totalment, amb això caiem.
Exacte.
Mentre no caiguem amb els ciberatacs aquests, tot controlat. Doncs moltes gràcies, Josep Lluís.
Molt bé.
Per la secció i ens veiem aviat.
Perfecte, que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana. I abans de marxar, ens quedem un moment amb l'Albert Aparicio, que fem un repàs del temps per si sortiu ara de casa.
Cel variable amb clarianes, estones de més sol i alguns intervals de núvols. Cap al final de la jornada, la nuvolositat anirà en augment i entre la propera nit i fins dimecres al matí es poden produir ruixats d'intensitat entre feble i moderada. La temperatura és baixa, sobretot a l'interior, amb mínimes al voltant dels 7 graus i màximes de fins a 21 graus. Demà, dia força inestable, amb nuvolositat i ruixats més probables entre el matí i fins al migdia, amb una temperatura màxima que es mantindrà per sota els 20 graus.
Moltes gràcies, Albert Aparicio, i nosaltres tornarem demà a les 8, mentrestant, com sabeu, tota l'actualitat del Baix Empordà a radiocapital.cat. Fins demà.
Supermatí, amb Eugènia Güell.